12 morts i 23 desapareguts. A les 6 vos contarem més detalls.
Més informació a ib3notícies.com.
Sabre que la cineasta mallorquina Marga Melià ha reeditat el llibre Suportant el Paradís, ara també convertit en pel·lícula, i s'estrenarà a l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Moment per encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Miguel Soler al control tècnic i avui també la companyia de la cineasta Marga Melià.
Suportant el Paradís va ser el primer projecte artístic important de la cineasta de Palma, Marga Melià. Fa 15 anys va entrevistar 20 artistes mallorquins en qüestions essencials com la creació, la identitat, la cultura, l'amor, el territori i el turisme. Va conversar, i els direm tots, amb Miquel Atrové, Simon Andreu, Miquel Barceló, Llum Barrera, Manielma Bonet, Pep Bonet, Tomeu Caldentè, Toni Catany, Rafa Cortés, Rafael Duran, Mònica Fuster, Susi Gómez, Vial Mesquida, José Miró, Joan Morell, Joan Miquel Oliver, Rosi de Palma, Carme Riera, Cristóbal Serra i Agustí Villaronga. Ara ha reeditat en català i per Lleonard Montaner aquell llibre que estava exaurit. Ahir el va presentar a Rata Corner i a final de mes el veurem en la pantalla gran perquè s'estrenarà com a documental, com dèiem, a l'Atlàntida Mallorca Film Fest i al setembre arribarà als cinemes. Ara en volen parlar en profunditat.
En profunditat.
I si ha vengut fins aquí els estudis d'IV3 Ràdio, Marga Melià, com estàs?
Benvinguda. Què tal? Com estàs? Molt contenta d'estar aquí.
No, t'estem bé. I de veure aquest llibre tan preciós, aquesta reedició fantàstica de Suportant el Paradís. Aquest llibre que fa 15 anys o més que vares escriure i que ara el veus reeditar, que supos que és un goig per tu, veure-ho
sí,
de nou.
Sí, estic supercontenta perquè tots aquests anys la gent me demanava bé, i aquest llibre me fa moltes ganes, on el puc trobar? I jo sempre... No pots. I gràcies a Lleonard Montaner, l'editora, na Maria Montaner, ara ja és una realitat que tots podeu trobar a les vostres llibreries i aquest llibre té moltes ganes que el llegisquin.
I aquesta reedició del llibre amb pes el documental o s'en revés? El documental amb pes que s'ha reeditat el llibre.
Ha estat lo segon.
Sí?
Sí, ha estat el documental, el vaig... Varen gravar moltes entrevistes en aquella època i teníem tot aquest material guardat, ben guardat.
Ja, i... que és fort que sí. Ahir està 15 anys guardat dins un calaix totes aquestes entrevistes, sobretot pel material que suposa i per les persones a qui has entrevistat.
Sí, és material molt bo, molt potent, ja ho veureu, però teníem ganes de muntar-lo bé, de fer-lo bé i en calma, i durant tot aquest temps sempre anaven dient cada parell d'anys, això ho hem de treure, això ho hem de treure, però fa 2 anys va ser quan ja varen dir ara és el moment, i mos hi varen posar, quan varen acabar, quan estàvem en la promoció de 100 llibres juntes, jo per aquella època, molt van posar a muntar això.
Perquè suposo que quan vas fer aquesta entrevista, és a dir, ara fa més de 15 anys, s'intenció era que acabat sortint en format audiovisual.
Sí, no? Exacte.
Com és que això no va arribar a sortir? I va sortir
en
llibre.
Sí. O sigui, la meva primera idea va ser que sortís el llibre, no? Mm-hmm. I vaig fer les entrevistes amb casset, diguéssim, amb digital, amb això, amb gravadora, d'àudio, només. I vàrem fer el llibre, va sortir, es i després...
A top 20 els vas gravar?
No.
No.
Vaig fer... O sigui, amb àudio sí.
Sí,
amb àudio
sí.
I després, quan ja vàrem haver tret el llibre, va ser quan jo vaig conèixer gent de cine d'aquí, en Agustí Torres, va ser llavors que mos vàrem fer amics i vàrem decidir dur això a pel·lícula. I amb ell mos vàrem reunir i vàrem dir, bé, els 20 són molts, però anem a triar-ne qualcuns, anem a posar-nos d'acord, qui podia, qui volia, qui tal, i mos vàrem reunir amb de més 10, no? Uh-huh. I vàrem gravar aquelles entrevistes, era més o manco, molt poc després de treure el llibre, i aquestes entrevistes, ja te dic, vàrem intentar muntar la pel·lícula en aquell moment, però era més difícil, l'audiovisual era més difícil, que ara hi havia menys ajudes, o cap, te diria. I a la vegada que s'ha anat desenvolupant aquests ajuts de l'audiovisual i aquesta indústria aquí, també s'ha anat desenvolupant la meva carrera, i el que va ser per jo el meu primer projecte audiovisual, el presentara, però realment és que en aquell moment no acabàvem de trobar ni la narrativa, ni els dobbers, ni res, però sempre ho teníem en el cap. I va ser això, ara ja, que tenim un rodatge, que hi ha més ajuts, que... A més, com que ara és un tema que està tan en boca de tots, jo crec que ara té més valor que si l'haguéssim tret en el seu moment.
Fa 15 anys.
Mm-hmm. Sí.
Sí, perquè hi ha tota una sèrie de reflexions que fan aquests 20 artistes els quals has entrevistat i surten aquest llibre, que les entrevistes són magnífiques, vos els recomanem moltíssim, d'aquests 20 artistes. Clar, hi ha reflexió que fa 15 anys i que avui en dia són molt vigents encara, sobretot pel que fa en el tema de posar mesura en el turisme i altres coses, no?
Sí. Tant a la pel·lícula com en el llibre hi ha reflexions. Vull aclarir que el llibre toca més temes, a part de, com heu comentat abans, però com que a vegades és una mica embullós, perquè tenen el mateix títol, el llibre sí que toca pinzellades d'aquests temes, del turisme, de tot el que anem perdent, la nostra identitat, etcètera, a causa de la globalització, de la turistificació, etc. Però el llibre abarca molt més. I és vera que aquestes entrevistes jo les vaig fer amb voluntat de que perduressin en el temps. Quan tens l'oportunitat de fer una entrevista més en profunditat, és vera que te pots permetre fer com una repassada, no? A la manera d'entendre el món, a la vida, a les obres, de tots aquests artistes. Per tant, tu que te l'acabes de llegir, pots donar testimoni de que és vera que se poden llegir igual de bé ara que en el moment que se varen escriure, o d'aquí 20 anys, perquè al cap i a la fi, clar, els orígens de la inspiració artística de tots ells, o com aborden la creació, o tot això és atemporal, no?
Totalment. I també com a l'evolució, no?, de cada un dels artistes, i que tots coincideixen que tenen un passat molt feliç, que això em va fer molta gràcia. Tots tenen com a s'infància en aquesta cosa molt idealitzada, d'allò que anaven pel carrer, a llaure, fins i tot en Miquel Barceló explica que els carrers de Felanitx encara no estaven asfaltats quan era infant.
Sí, contava.
Que tampoc no és tan gran, ja. Però...
Ja, contava, és que en Miquel Barceló contava, diu, és que la meva infància era com una rondalla. contava, no?
Sí.
M'ha fet molta gràcia.
Sí, sí. I tots coincideixen amb això, que és curiós, no? Com aquesta cosa de la infància feliç, d'aquella sí. Mallorca rural, lliure, no? Sí. Que anaven a llaure.
Sí, tots tenien molt de... molta nostàlgia per aquesta Mallorca que anava desapareguent i que cada vegada, per desgràcia, està més a fora de tots nosaltres. I tots ho diuen, és lògic que idealitzem el passat, com tothom, però és que en el nostre cas, com que ca nostra ha canviat tant, el passat acaba esdevenint com una espècie de... com a de... càpsula del temps, però que no només representa per ells la seva infància, sinó que representa el món perdut, el paradís perdut, com diuen ells, i representa una manera d'entendre la vida que ells notaven que ja estava quedant molt en fora. Mm-hmm.
Clar, són reflexions de fa 15 anys, ben vigents avui en dia, però han passat 15 anys, i en 15 anys també Mallorca, o aquestes illes, també han canviat.
Sí.
Clar, no sé si tu ara que tornes a rellegir aquell llibre i rellegeixes aquestes visions, aquestes reflexions, aquestes veus,
sí.
Com rellegeixes tot
sí.
això?
La part de Mallorca me demanes. Mira, jo te diria que ja en el seu moment, quan vaig escriure el llibre, jo pensava, ostres, tenen una visió, per una banda, això, molt nostàlgica de la Mallorca d'abans, i un poc pessimista o un poc catastrofista, no? És a dir, jo entenia el que volien dir i tot, però deia, a lo millor potser exageren un poc, perquè no estan tan malament, no? Però, clar, el que passava, i això me n'he anat donant compte en els anys, ja no només ara, sinó quan anaven passant els anys, de com de lúcids havien estat, perquè ells havien estat capaços de veure les coses que estaven a punt de passar, però encara no ho veiem, no?
Eren visionaris?
Sí, absolutament. I això era, clar, a mi m'ha impactat molt quan vaig anar veient que s'anava complint el que ells deien i el que jo podia entendre que ho deien, però m'apareixia això una mica catastrofista. Per exemple, comentaven... jo deia, clar, però en aquell moment encara podíem anar segons quines platges, jo que sé, en Escaló del Moro, per posar-te un exemple, i jo deia, hombre, tan malament no devem estar, que encara hi ha moltes coses que poden fer. Clar, però és que en els darrers 15 anys ha estat... com ells vaticinaven i poses pels de punta, no? Dir, mira, ho teníem quasi davant i no eren conscients com som ara.
Tu ara fa un moment des que està més en fora.
Sí.
Està més en fora per redreçar, no?, aquesta situació.
Sí. No, la cosa és complicada.
Sí,
però...
sobretot també perquè és una cosa global, no?
Clar.
Nosaltres des d'aquí, des d'una illa, és molt difícil actuar contra una dinàmica que és internacional.
Totalment. Això és també ho comentaven, és que és fort, però per exemple en Tòfol Serra, o en Carme Riera, o diversos d'ells ja explicaven, no? Ja m'explicaven, me deien, clar, és que això és un fenomen, contra els que és molt difícil lluitar, no vol dir que no haguem de tirar la tovallola i perdre les ganes de fer alguna cosa, però que és veritat que són dinàmiques globals. Ells xerraven molt de globalització en aquell moment, perquè en xerraven molt en aquell moment històric. Ara en seguim xerrant, però xerrant més de gentrificació, de turistificació, no? Empleem altres termes, però en el final és una mica el mateix. I ja xerraven de la pèrdua d'identitat. I era un moment que encara no hi havia Instagram, imagineu-vos. O sigui, i ja estaven xerrant, o no hi havia, no sé, Globo, Airbnb, no? Perquè clar, imagina com ha canviat el món. Però ells ja t'estaven xerrant de tots aquests fenòmens que estaven a punt d'arribar i ells ho veien molt més clarament de lo que ho veiem la resta de la gent.
Sí, també són aquestes entrevistes com a personatges, artistes, però que també són humanistes, que també són pensadors.
Pensadors,
no? Absolutament. Que estan molt ben triats per això de que van més enllà de la seva creació artística, que també hi és i està molt bé.
Sí, però sí,
que
absolutament.
Tenen pensament, no?
Vàrem acabar filosofant.
Sí, clar.
Clar, veus fins i tot úniques i n'hi ha que ja no hi són, com en, malauradament, com en Toni Catany o en Agustí Villaronga.
Sí.
Clar, no sé on se van anar fent aquestes converses, és a dir, quines imatges podrem veure en aquest documental. És a dir, si vares entrar dins que cadascú, si vareu veure un racó de món, no sé.
La majoria de les entrevistes les varen fer a casa seva. Les que tenim gravades les varen fer a casa seva. Per exemple, me'n record que en Miquel Barceló ho varen fer en el seu estudi, hi ha quadres darrere que estava pintant ell en aquell moment.
Sí, a París, però...
No, la entrevista que veureu a la pel·lícula està gravada aquí a Mallorca.
A Mallorca, perquè
la del llibre la varen fer a París.
Vares anar a París.
Sí, 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 sí.
I en canvi, després ja te cita a Mallorca, ell.
Exacte, sí. I, per exemple, na Carme Riera, na Susi Gómez la varen fer a la galeria, al Rango allà, que tenia ella una exposició en aquell moment allà. Na Carme Riera, na Agustí Villaronga i molts altres ho varen fer a casa seva.
A Barcelona?
Na Agustí, sí, a Barcelona. Na Carme, jo diria que ho varen gravar a Mallorca, una casa que té a Mallorca.
A Barcelona, també.
Sí, 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 sí. Antoni Catany a Barcelona. Sí.
A Barcelona, sí. A casa seva.
Sí, a casa seva de Barcelona.
En aquest pis fantàstic.
Sí, 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 sí. És que vaig tenir molta sort, perquè o bé pel llibre o bé per la pel·li, molts d'ells me varen obrir les portes de casa seva, dels seus tallers, i això ho conten al llibre, no? Una cosa que vaig passar molt degut d'escriure, més enllà de la conversa que vaig passar amb vostè, és aquesta introducció que faig sobre el moment com els vaig conèixer, a on, com són o com eren ells en aquell moment, perquè un se pot formar una idea, no?, de com són, i de sobte tens l'oportunitat de que són tan generosos que te conviden a passar un dematí o una hora baixa sense casa seva, i ara recordaven a Rosi de Palma també que vàrem estar a casa seva a Madrid. I hi ha una foto per allà de, en el llibre d'un columpio que té ella en el jardí de casa seva a Madrid.
Estan molt bones les fotos, eh?
Sí.
Bé, clar, és comptar amb un fotògraf de primera.
Sí, Óscar Fernández Orengo és boníssim. Mira, ho veus aquí, ara
anar... Això és a Madrid, no ho pareix?
Sí, sí, sí. Sí, sí, i du ella com a una...
Un cons.
Sí, com a...
Unes... Bé, no sé què són.
Sí, com unes... caragoles, sí. Així, que se va muntar ella com si fossin uns auriculars que havia fet ella, i això ho veus allà, no? Que me'ls va deixar, tenc una foto superdivertida. Bueno, és que la veritat és que varen ser tots ells tan generosos, i jo sempre penso, jolín, jo tenia 25 o 26 anys, ningú me coneixia, no tenien ni idea, no havien sentit res meu, i varen tenir la simpatia de dir, venga, i la confiança, no? De dir, venga, vaig a passar, jo, és gent que no tenia molt de temps.
És que
saps?
És un repartiment brutal, sí, espectacular.
Sí.
No en coneixies cap d'ells, personalment?
No.
És a dir, va ser una primera presa de contacte.
Només...
Ah, bé, en Rafa Cortés.
Només coneixia en Rafa Cortés, que el vaig conèixer perquè el vaig entrevistar per una revista, i perquè acabava d'estrenar la seva pel·lícula Jo, i el vaig conèixer, i va ser en aquesta entrevista a Barcelona que me va sortir la idea de fer aquest llibre, no? De sumar altres entrevistes. I va ser, ell me va passar el contacte d'en Agustí Villaronga, aquest sí que, en Agustí sí que me'l va proporcionar en Rafa, i jo ja venia com a recomanada per en Rafa, però la majoria de les altres persones
Te no, vas cercar no, sa vida.
Me vaig cercar sa vida. Ahir ho explicava, sa presentació, que realment nivava que va costar més, que va costar un
no
temps.
No sabia si havia seguit el fil d'Agustí Villarong, de Maria Almabona, de Maria Almabona...
Alguns sí que m'haren ajudar.
Clar, aquest fil segueix.
Sí. Alguns sí que m'haren presentant els altres, no? Per exemple, na Mònica Fuster, que a ella sí que la coneixia ara, Cupans, d'alguna altra cosa. Na Mònica m'ha presentat en Tòfol Serra, per exemple, que era amiga d'ell.
Ai, en Tòfol Serra.
Sí,
És una meravella aquesta entrevista.
Sí, jo l'estimava molt. De fet, tinc un documental dedicat a ell.
Està penjat, a
Filmin, sí, el teniu a Filmin. Un solitari baile con el miedo. Se titula així.
Sí. És a dir, que tanta va marcar la figura d'en Tòfol Serra que fins i tot li va ser un documental.
Sí. És que era una persona extraordinària, sí. Mm. Bé, jo a vegades dic, quasi hagués pogut fer un docu de tots ells, però la vida no me dona més, no? Sí.
Genial, encara les podrem veure tots i les poden llegir en aquest llibre que ha reeditat a Montaner, Leonard Montaner, amb aquestes 20 converses que va fer fa 15 anys Marga Melià i que ara les poden tornar a llegir assaborint-les més i com també reflexionant-hi de com en 15 anys han canviat tant i aquest paradís que tu vas agafar el títol de Gertrude Stein amb aquella referència que feia de Mallorca quan en Robert Graves li va demanar si volia...
Sí.
Si trobava que un lloc per anar a viure, com ha variat i oscil·lat aquest paradís, no?
Clar. Tots ells, en el final, acabaven, com han dit abans, recordant el paradís que els havien conegut de nins o de joves i, d'alguna manera, en tristes, a vegades en ràbia, deixant testimoni de que aquesta Mallorca estava desapareixent.
Uh-huh. Mira, ara que pensava en Rafa Cortes, a l'Atlàntida torna a remasteritzar també, en el mateix festival.
Sí, és fort, eh?
I han passat 25 anys,
sí.
Pot ser?
20. Jo l'altre dia xerrava amb ells i li deia... I li, bé, perquè clar, he xerrat amb pràcticament tots ells per reeditar el llibre, perquè després de cada entrevista hi ha un text que he afegit enguany sobre què ha estat d'ells els darrers anys.
Això t'anava a demanar, si hi ha hagut afegitons textuals.
Sí.
Si hi ha canvis en aquesta edició.
Sí, enguany he escrit un text de cadascun, que m'ha encantat. M'ha encantat escriure-lo perquè ha estat com a fer aquest afegit que d'alguna manera estava en el meu cap però no havia plasmat encara i ara Leonard Montaner m'ha donat sa oportunitat i en molts casos no sé, per exemple en els casos d'en Tòfol Serra o de n'Agustí Villaronga, clar, haver de recordar, no?, els darrers moments i tot el que varen poder fer abans de morir ha estat molt especial, no? Sí. Okay.
Són tres els personatges que ja no hi són.
Sí, Antoni Catany.
Clar, suposo que han estat més complicats d'escriure, no?
Varen ser els primers que vaig escriure. Sí, varen ser els primers. Perquè els hi volia... Tot el llibre és un homenatge meu cap a ells i aquests textos nous que he afegit encara més, no? Està dedicat a ells tres, per cert.
Exacte.
Sí, a la seva memòria.
Només faltaria. Tenim en Marga Melià i tenim un paraulòmetre que ara na Maria li farà, perquè te farem unes preguntes més lleugeres per acabar aquesta entrevista, Marga. Més lleugeres no ho sé, ara ho sabrem.
Vinga.
El paraulòmetre. I ara sí, Marga, t'hem preparat unes preguntes de resposta més breu que ara mos farà na Maria. Maria, quan vulguis.
Vinga, començant fort, idò. Pregunta que mos ressona. Com suportes el paradís 15 anys després? Hi ha hagut afegits aquests anys, clar, que han canviat, no?
Una mica de tristesa, una mica de ràbia, però també amb una certa dosi d'esperança.
Sí, perquè si no, estem cuits.
Sí, no.
I com vius a Mallorca? Ara, per exemple, en l'estiu ets de les persones que van a nedar, en l'hivern ets de les persones que van d'excursió, com hi vius?
Jo estim molt Mallorca i procur gaudir-la plenament. Faig totes les activitats. Tenc un nen de 8 anys i vull que conegui tant Mallorca com els meus pares m'han ensenyat a mi. El duim d'excursió, el duim a nedar, a descobrir nous llocs. Clar que ens estiu el més fotut perquè hi ha puestos que no el puc dur perquè ja no són el que eren.
Oh, no hi comem, sí.
Oh, exacte, jo sempre dic no el duc en escaló d'esmoro, però per posar-te un exemple, vaja.
Ja fa anys que no hi anem.
No,
mallorquins.
Totalment. Però vaja, feia el que poden, però Mallorca encara és preciosa i l'hem de defensar i l'hem de cuidar.
Això és el que te dona esperança, sí, que comentaves, no? I una lectura per aquest estiu, a banda de Suportant el paradís.
Sí. Suportant el paradís, a primera. I després, no ho sé, n'hi ha tantes de bones. Jo sempre me veuràs amb un llibre damunt, ara m'estic llegint. Lo raro es vivir, d'Anna Carmen Martín Gaite. Jo, un que m'ha agradat molt, que un dels darrers que m'he llegit ara, ha estat un de Nisac Rosa, que se diu Les Buenas Noches, me pareix que se diu, vos sona? Crec que se diu Les Buenas Noches.
No,
un altre que se diu La Corresponsal, que no me'n record ara de l'autora, però... I sempre un clàssic que jo sempre recomano és La història dels vertebrats, de Omar García Puig.
Ah, sí?
Puig.
Uf, és sí. Duríssim aquest llibre,
és
però...
És meravellós.
T'hi poses forta.
Sí, no és el que se diu una lectura d'estiu, però és que jo tot l'any llegeix el mateix, que t'he de dir.
Bé,
sí.
No, Marga és una gran lectora, més que res, perquè fa 15 anys també.
Sí, fa molt d'anys que tenc el club de lectura.
I llegiu un llibre per mes.
Sí. Mira, aquest estiu tenim, hem posat per llegir El temps de les magranes, d'Anna Caterina Carmany.
Que també el vaig presentar.
Sí,
està
genial. Jo ja l'he llegit i conec Anna Caterina i tot, però l'he posat aquest estiu i menys si la convidam quan passi l'estiu per comentar-ho amb nosaltres en el club.
Molt bé, bona lectura.
Una escriptora santjuanera, si no m'equivoc, no?
Sí, periodista.
I ja per acabar, una pel·lícula. Això també és molt difícil d'elegir realment, sí, no? Però...
Una pel·lícula, digue'm més que vols, d'ara, un clàssic...
Que recomanis ara tu d'alguns llibres que t'han marcat.
O que t'hagi agradat.
Sí. Una que vaig veure fa poc a Cine Ciutat, però ja no hi deu ser, jo crec, és que va tan ràpid això de cine, que vaig anar a veure, que se deia de drama.
Et va agradar, de drama?
Me va agradar.
Encara no l'hem vist.
Sí, me va agradar. A més, era un dia especial que havien organitzat una projecció que venia una íntima amiga meva, la Susana Iborra,
sí,
i va fer un col·loqui genial. Així que, clar, és que Cine Ciutat sempre estan organitzant events especials que sempre jo intento no perdre-me, no puc anar tots perquè en fan tants, però va ser genial. Així que aquesta seria una interessant per veure. A més, té molt de... Tracta temes més seriosos, però a la vegada jo mai riure molt. Sí, és una comèdia.
Anna Zendaya, la treu de moda, per dir-ho de qualque manera.
M'ha fet molta... No m'esperava, jo no sabia què tal seria, però la veritat és que vaig riure molt i després va donar molt de sí pel debat. Planteja temes interessants.
I aniràs a l'Atlàntida?
Hombre, cada any estic allà vinculada d'alguna manera, i hi ha moltes coses interessants, moltes pel·lícules de companys i amics meus, pel·lícules també on han participat molts dels meus col·laboradors de sempre, per exemple, Sempre Reim, que en Rubén Pérez i en Jaume Alzina, que són els tècnic de so i postproducció, i els que fas color, respectivament, de totes les meves pel·lis, estan, jo crec que sempre a la meitat o més de totes les pel·lis balears que se presenten aquí.
Sí, jo t'anava a dir,
aquí.
Jo també les tinc tots dos de tècnics al meu programa.
Veus?
Tant en Jaume com en Rubén.
Sí, són un tàndem meravellós. Sí. O sigui que...
Que bé. tenim talent i tenim cinema, sí. I aprofitarem aquest estiu per veure-lo i sobretot per llegir Suportant el Paradís, converses amb 20 artistes mallorquins que ha fet Marga Melià, i per setembre, quan t'estrenis la pel·lícula en el cine,
sí,
te tornen a convidar i xerran de la pel·lícula, perquè en Celestí li han cap...
Clar que sí, perquè no l'han vist encara.
Pendents.
No l'heu vist.
Moltes.
Sí. Marga Melià, moltíssimes gràcies. Un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Tres ràdios, entreteniment. IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga. Que és aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es descarrana.
Podem gravar, idò.
Dale, play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
Pablo Sierra, com anem?
Molt bé, com estàs, Margarida?
Molt bé, què tal per Eivissa?
No som a Eivissa. Oh,
com me dius? Ai, jo te feia allà.
És la trampa d'aquesta setmana.
Ah, I ja no te demanarà molt.
Som,
No poden demanar, no?
Bueno, a una ciutat de la part nord d'Espanya, anem a dir, que està celebrant festes aquests dies.
No haurà el vin a Raquel Agüeros?
encara no, però m'ha dit que cada cap de setmana.
Ja té veu, eh? Avui he xerrat amb ella, perquè
recuperada.
No va poder xerrar. Diu, me puse un pinchazo, m'ha dit així, i ja està bé. És a dir que...
No, de posar ahir me feia patir, perquè me va enviar algun àudio i no direm res més perquè en Raquel té bona reputació amb allò que
portes. Ja, sí, i a Pamplona també, només faltaria, però a vegades passen aquestes coses que un va a les festes del seu poble i per se veu. És un clàssic.
Clar, sí, no, ja Sant Fermín no és difícil, això.
No. Bé, Pablo, bon cap de setmana per aquí, però hem de parlar de cançons d'estiu avui. I mos venen al cap carreteres que van cap a la platja, postes de sol, festes, destinacions turístiques, però també nosaltres en seríem l'exemple ara mateix. Hi ha qui passa els dies més calorosos de l'any a una ciutat. Nosaltres ara mateix som a Palma, tu ets a Pamplona.
Sí, i aquí fa molta calor,
també.
Passa que no estan mica vessats. Però sí, podem dir que això de passar l'estiu a la ciutat doncs també té la seva vessant musical. Seria com la cara B de la cançó de l'estiu. I
mos
si ens centram en...
Sí,
exacte, sí, si ens centram en el pop-rock, fa ara 60 anys, exactament 60 estius, apareixia un tema que podem considerar tal vegada com la cançó que va fundar aquest gènere, doncs que estem descrivint. La banda sonora dels estius urbanites. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night.
Summer in the City va ser l'únic número 1 que va assolir al llarg de la seva curta carrera de Lovin' Spoonful, una banda de folk que representava molt bé l'esperit del Nova York de meitat dels anys 60, no, Pablo?
I per entendre el rerefons d'aquest tema celestí, us hauríem d'imaginar com era aquesta ciutat ja enorme, l'estiu del 66, que mireu per on. Això m'ho ressonarà com molt actual, tot i que les xifres ballin un poc, perquè aquell estiu es va recordar en el seu moment o va quedar marcat per ser especialment calorós. Van tenir a Nova York 34 dies durant els mesos de juny, juliol i agost, amb màximes de més de 30 graus. Mm. Ara potser fins i tot allà semblaria una broma, no he anat mai a Nova York en estiu, però diuen que fa molta calor. Però
jo crec que... Molta calor, també.
Exacte, sí. Mirant, per exemple, el que està passant en els partits del Mundial, parlant de temperatures més aviat de vores 40 que no és 30. Mm. Però en aquella època, passar dels 30 era com una frontera, com una barrera psicològica. Clar, com us podem imaginar, ni a la ciutat més puntera del món en aquell moment... L'aire condicionat no era una comoditat molt comuna, la major part de les llars. Clar, els habitatges patien una calor extrema perquè retenien tota la calorada que s'anava acumulant durant tot el dia. Clar, això feia que la gent sortís dels apartaments, dels pisos, que es convertien en autèntics forns, i buscar refugi als carrers, als parcs o a les terrasses. I això va generar una imatge molt concreta, una ciutat que... durant el dia semblava impossible de suportar, però que quan baixava el sol doncs recuperava tota la seva energia. Mm-hmm.
I aquesta és exactament la ciutat que retrata aquesta cançó que escoltam, Summer in the City.
I, Margalida, la història és encara més curiosa, d'això realment és del que us parlarem avui, perquè aquesta cançó, que acabaria convertint-se en un himne generacional, no neix d'una veu experimentada, d'algú que estàs visquent doncs, aquella ciutat vibrant, no?, que ressuscitava quan queia sol, sinó d'un adolescent que aquell estiu el que li va passar és que no va poder anar-se'n de vacances.
day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream.
Un clàssic.
Pablo,
Marc Sebastián forma part d'un curiós club, els compositors de cançons que van tenir un gran èxit sent menors d'edat i passant estius calorosos a ciutats.
Sí. Mira, Margarida, llegint aquest matí sobre la història d'aquesta cançó, doncs he vist que comparaven en el seu autor, el seu compositor, Marc Sebastián, amb Polanka, que es va fer famós amb una cançó que es titulava Diana i que va composar quan només tenia 15 anys. Quan era un boix, uns anys després, en Marc Sebastián, a principis dels 60, doncs esperava amb molta il·lusió s'arribar a l'estiu perquè significava una cosa molt concreta. S'acabava el curs i ell podia escapar de Nova York durant unes setmanes per anar a un campament a New Hampshire, al nord de la costa est.
Però crec, Pablo, que resulta que un any aquell pla no va ser possible.
Exacte. Un any abans que es gravés aquesta cançó, aquest Summer in the City, al 65, la seva família, el Sebastián, no es van poder permetre enviar-li de colònies, pagar aquell campament. Clar, el petit de la casa es va quedar a la ciutat i d'aquella frustració és d'on neix, podem dir, la llavor de Summer in the City, perquè, o la primera llavor d'aquesta cançó, perquè Marc comença a imaginar amb sa guitarra, una guitarra que és seu germà gran, que ara sortirà a escena, en John, ja no feia servir, i que, com sempre, per a les famílies, els germans petits van heretant tot el que deixen de banda els grans. Doncs en Marc va començar a composar una cançó sobre algú que voldria fugir de sa calor, que enyora un altre lloc, però que, clar, està atrapat dins aquesta jungla de ciment que és Nova York. Una idea molt senzilla, però que va esdevenir molt universal. Vora com alguns parteixen cap a sa platja o cap a un altre lloc més fresquet. S'ha posat molt de moda això d'anar a sa muntanya en l'estiu, mentre tu continues, d'alguna forma, en sa mateixa rutina de sempre.
I podem dir, Pablo, que a Summer in the City, a la cançó, li va tocar la loteria gràcies a aquest Do You Believe in Magic, no?, que sentim.
Sí, en certa manera, Celestí. I també a Daydream, la cançó que hem punxat abans, també de Loving Spoonful. Per què? Doncs perquè Do You Believe in Magic es va llançar com a single en octubre del 65. O sigui, just després d'aquell estiu on Marc Sebastián es va quedar sense colònies i va fer conegut dins escena aquest single, dins escena més comercial del folk, el de Loving Spoonful, una banda que capitanejava John Sebastián, que a principis del 66 treuria aquest Daydream, que hem sentit abans, i clar, el germà gran d'en Marc s'estava convertint en una petita estrella, almenys dins d'aquell corrent, d'aquell jovent universitari antibel·licista, recordem que són els anys més crus a Vietnam, que en l'estiu doncs, anava a recitals, a concerts, o simplement es concentrava en un parc a sentir com recitava les seues poesies o amollava les seues idees revolucionàries doncs, personatges com Allen Ginsberg. Clar, no resulta difícil imaginar-se aquella postal del 62. El petit de la casa, Marc, li mostra al germà gran, en John, ja un artista reconegut, una història molt potent, aquest Summer in the City que havia escrit durant l'estiu anterior. Clar, en Marc s'imaginava aquesta cançó gravada a ritme de soul, però el seu germà, en John Sebastián, molt hàbil, se la va agafar a préstec i va començar a moldejar-la a la seva manera
amb en John Boone i en Sal Janowski, que eren el baixista i el guitarrista de Loving Spoonful. Van editar també alguna estrofa, la van reescriure, però sobretot el que van fer va ser donar-li aquest ritme vibrant que té la versió original de la cançó. Van incloure també dins la música remors de trànsit, efectes que recordaven també les obres d'Escarré i una producció que va convertir l'estudi en una mena d'extensió de Manhattan, d'aquest espai urbà que els envoltava. És a dir, la ciutat deixa de ser un simple escenari que es recrea en una lletra i en una música i passa a formar part de l'arranjament de la pròpia cançó.
Summer in the City, Pablo, es va convertir en un clàssic tot d'una, instantani. Uh-huh. De fet, B.B. King, als anys 70, o en Joe Cocker, als anys 90, en varen fer versions ben diferents del tema original, això sí, però que varen ser molt exitoses. Però aquesta que sentíem era d'en Quincy Jones, també.
Sí, sí, sí.
Però què se'n va fer del nostre protagonista d'avui, d'aquell jove talentós, d'en Marc Sebastian?
Doncs... primer hem de dir, Margarida, que la versió d'en B.B. King lògicament era més grossera. La d'en Joe Cocker, que segurament és la que molts tenim dins el cap perquè és més recent, del 94, tenia un rarafons així una mica tropical, una producció molt de l'època, i aquesta d'en Quincy Jones, que també és del 70, me costa molt poc imaginar-me-la remesclada a sessió d'un DJ a un beach club, per exemple, d'Eivissa, sense anar més lluny. Dóna molt de joc aquesta versió d'en Quincy Jones. Però, clar, tot això, m'imagino que en Marc Sebastian royalties li va reportar sent encara menor d'edat. No sé com es van dividir esport aquest que tenien a mitges el seu germà John i ell. Van tenir molt bona relació durant tota la seva vida. De fet, en els anys 70, en Marc Sebastian es muda a Califòrnia perquè la carrera d'en John, quan s'acaba tota l'aventura aquesta de Loving Spoonful, doncs gira cap a Califòrnia, que és on també s'ha establert bona part de la indústria musical. I, clar, segurament hi ha més d'un oient de Tèntol que està pensant ja. Clar, la cançó es va fer famosa, però com aquest nom, aquest Marc Sebastian, no en sona de res, no. El seu autor, no. Efectivament, així va ser. Ara bé, anem a rompre una mica el mite d'això que sa fama dona sa felicitat, no? És una mica el que pareix que es persegueix, almenys en aquesta època. Segons el que he estat llegint, això no ho hem de considerar com un fracàs, o almenys en Marc Sebastian no ho va considerar així, perquè aquest home es va dedicar a sa música durant dècades. A sa promo, per exemple, dèiem que en els 80 doncs, va passar per Europa i va estar involucrat també en alguns projectes de música electrònica, un estil que començava a desenvolupar-se a nivell comercial en aquell moment, però és que també va gravar els seus propis discos, va mesclar blues i folk, sobretot. Ha estat en actiu fins fa pocs anys, ja hi ha entrevistes seues de principis de la dècada de 2010, on repassa, entre d'altres historietes, doncs, evidentment, la gènesi de Summer in the City. Ha tocat en clubs, ha fet de teloner per artistes més famosos, ha compartit escenari amb músics molt més coneguts, per exemple, en Joe Jackson, un exponent de la nova onada britànica, doncs és tot un fan d'aquesta cançó que va fer Marc Sebastian quan tenia 14-15 anys i el va convidar a pujar en una versió també molt bona que va fer en un disc en directe. I, clar, durant la seva època a Califòrnia, en Marc Sebastian doncs es va donar el gust de convertir-se en una mena de llanterner. Ara ho comentarem mínimament en escomiat perquè això donaria per una altra secció, de qui havia estat el gran ídol d'infància del seu germà John i d'ell mateix, en Brian Wilson. Ah.
Mira, Pablo, moltíssimes gràcies per aquesta història. A vegades quedar un estiu en una ciutat té coses molt bones.
Mm-hmm. Té coses bones, sí. Jo vaig haver de fer un mes de juliol a Madrid. A veure, no li desitja a ningú, però sí que es ve que quan queia sol hi havia molt d'ambient. Mm-hmm. Hi havia algun solar en aquella època encara no construït a la Latina, que allò es convertia en una petita rave, una rave controlada.
I Pablo, i ben necessaris a llanternesa, que si no tot vessa, i ell com a llanternesa en Brian Wilson.
Sí, totalment. Diuen que Marc Sebastian va ser un dels músics que van ajudar-lo i encoratjar-lo, sobretot a principis dels 70, a fer o acabar, entre d'altres coses, els seus discos en solitari, quan es va separar per primera vegada dels Beach Boys. I també, segons explica el mateix Marc Sebastian, una de les assignatures pendents que li va quedar a Brian Wilson va ser convèncer els directius de Warner perquè li gravassin un disc al que s'havia convertit en el seu pupil. Però, clar, les grans discogràfiques doncs manegen un altre codi. Clar. Estan programades d'una altra manera.
Sí.
I tant, Pablo, que te passis molt bé.
Sí, ja vos explicaré dilluns, a veure com va això.
A veure si te'n vou i ho puc contar.
Vinga,
una abraçada. Setmana.
Bon cap de setmana, Pablo.
Adéu,
bon cap de
setmana. Sierra.
Adéu, estimat.
Acabam el programa música també. Si mos queden 5 minutets de programa, manco, i hem de posar la nostra píndola musical per acabar-la, avui dedicada a una banda que també vos sonarà, The Smashing Pumpkins.
Que encara sona aquesta Tonight, The Smashing Pumpkins.
Tenen anys, però...
Sí. Idò, i avui fa 19 anys que aquest grup nord-americà de rock alternatiu va llançar el disc Zeitgeist, el setè de la banda, que va marcar el seu esperat retorn després de 7 anys de separació. Altre clàssic, 1979, The Smashing Pumpkins varen néixer el 1988 a Chicago, una banda fundada inicialment pel vocalista Billy Corgan i James Iha, i poc després s'hi varen afegir Jimmy Chamberlin i Darcy Bretzky, la qual cosa va completar el que seria la seva formació original. We'll be right back. Una altra cançó icona d'ells, aquest Today, la banda nord-americana durant aquests anys d'anades i vengudes amb integrants del grup, ha guanyat 2 premis Grammy, 11 nominacions i 7 MTV Video Music Awards de 15 nominacions. A més, 2 dels seus discos, el Melancholy and the Infinite Sadness i el Siamese Dream, figuren en la llista dels 500 millors àlbums de tots els temps de la revista Rolling Stone. The world is a vampire.
Avui amb els Smashing Pumpkins.
Érem més joves, eh?
Sí, sí, però eterna aquesta música. Sí. Posant punt en aquest programa la setmana, tornant dilluns. Bon cap de setmana, Celestí Lía,
bon cap de setmana, igualment.
I també Miguel Soler, el control tècnic, com vos dèiem, tornant dilluns i que passeu un bon cap de setmana.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia. El govern agilitza la tramitació de 4 noves promocions de l'EBAVI. Són 175 habitatges públics.